Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. En mobilitat, a hores d'ara, situació prou tranquil·la, les carreteres amb afectacions només a la C63 al Lloret de Mar. On sí que hi ha problemes avui és al servei ferroviari, els trens entre Lleida i Manresa registren retards per una avaria en la senyalització a Calaf. A banda també la línia RL4, dos convois circulen amb una hora de demora, mentre que a la RL3 s'han suprimit també dos serveis entre Lleida i Cervera. L'R4 també acumula retards superiors a la mitja hora per obres en aquest cas a Martorell, i finalment l'R11 ha cancel·lat el tren de Figueres-Sants de 6:45 per causes imprevistes. I en clau política, els líders de la Unió Europea, excepte Hongria, han advertit que unes negociacions significatives sobre la guerra a Ucraïna només poden produir-se amb un alto al foc o una reducció de les hostilitats. En un comunicat celebren els esforços del president nord-americà Donald Trump, però recorden que una pau justa i duradora ha de respectar el dret internacional, la sobirania i la integritat territorial d'Ucraïna sense canvis de fronteres per la força. Tot plegat arriba abans de la cimera, recordem, del divendres a Alaska, entre Trump i Vladimir Putin. I la segona onada de calor de l'estiu ha arribat aquest dilluns al seu punt àlgid, amb màximes que han fregat els 44 graus a l'interior de l'Ebre i han superat àmpliament els 40 a Ponent i també al Prepirineu Occidental. Segons el Servei Meteorològic, el registre més alt d'ahir és de 43,8 graus, en aquest cas a Vinebre. Tot i així, Protecció Civil manté encara activa l'alerta per calor intensa, sobretot a la meitat sud i oest del país, fins almenys avui al vespre. I l'Ajuntament de Girona preveu enderrocar aquesta tardor de manera subsidiària les naus abandonades de la carretera Barcelona. Els tècnics municipals estudien si és millor tirar-les a terra o bé consolidar les parts més degradades, com ara façaners que amenacen de caure. Tot i diversos requeriments a la propietat, l'empresa titular va fer fallida i, per tant, no pot assumir aquest cost. Paral·lelament, dins del projecte per transformar la carretera en avinguda, el consistori vol iniciar el proper 2026 un procés de participació ciutadana per decidir com pacificar la ronda Ferran Puig. I la sobrepoblació de conills a la plana de Lleida està provocant greus danys en cultius de cereal, fruiters i vinya. Els pagesos denuncien que la situació és pitjor que mai i que han hagut de controlar la plaga amb recursos propis. Unió espera l'aprovació, almenys al setembre, d'una nova ordre d'ajuts anunciada pel conseller Ordeig per tal d'adquirir visors nocturns i aplicar més mesures de control. I falta just un any perquè el 12 d'agost del 2026 pugui veure un eclipsi solar total des de diverses zones del sud de Catalunya, especialment a les muntanyes de Prades, el Montsant i les Terres de l'Ebre. Les autoritats planifiquen, de fet, dispositius logístics i de seguretat, mentre el sector turístic ho veu amb molt bons ulls.
Notícies en xarxa. L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.
Un estiu del mercat, viure desconnectat. Tria un CD dels que hi ha a la guantera, que encara falta molt per arribar. Tu i jo amb els peus mullats.
I ens diu la cançó de l'estiu de la xarxa que triïs un CD. També et pots quedar nosaltres escoltant la ràdio, l'Obert per Vacances, en directe a la teva ràdio local fins al punt de les 11 del matí. Passen 3 minuts a les 10 del matí. L'estiu és aquell moment de l'any que podem aturar el ritme. Podem aturar-nos per gaudir, llegir, descansar i, si tenim canalla, jugar. Jugar és una paraula preciosa i que permet a la família compartir espais de lleure junts. I avui la Laura Alcalde, companya de Rosselló, ens ha visitat, ens ha preparat també i visita un espai a Lleida que es diu La Tribu Fera i la seva propietària Leva Lara per parlar de jocs i de lleure i atenció perquè ens dona un reguitzell de propostes per fer aquests dies.
Doncs en aquest episodi del Ben Criats hem vingut a Lleida i hem vingut a la seu de la tribu Fera. Vull saludar a l'Eva Lara. Què tal, Eva? Com estàs? Bon dia.
Molt bé. I amb ganes d'estar amb tu.
Amb ganes de parlar de jocs, perquè explica'ns, sisplau, què és la tribu Fera i una mica com va néixer, que és aquest negoci.
Doncs la tribu Fera va néixer el 2018, ja fa 7 anys que estem aquí. Vam començar amb la Marta, amb una companya meva, i això va néixer sobretot del porteig. Dues mares que es van trobar relativament soles a l'hora de la criança, que ens vam ajuntar, i ens agradava molt tot el tema del porteig, i vam crear un espai en el que podíem assessorar les diferents famílies amb el tema del porteig. I aprofitant que l'espai era molt bonic i prou gran, vam fer un espai també per a per a jugar, vale? Com un lloc de joc, on venien les famílies sobretot de primera infància inicialment. Després amb el Covid, com no vam poder jugar amb aquesta part, no podia venir la gent a jugar, doncs ens vam iniciar més amb el tema del joc de taula. A més, jo sóc educadora social i el joc de taula ha estat sempre molt present en totes les meves feines. Llavors el que hem intentat aquí a Tribu Fera és ajuntar una mica el tema de joc de taula i la part d'educació social. Llavors, aquí què tenim? Què és la Tribu Fera?
Què és la Tribu Fera?
Què és la Tribu Fera avui en dia? Avui en dia seria un espai on es pot venir a jugar, és una botiga també de jocs de taula, és un espai on podem assessorar-nos sobre el porteig, sobre cadiretes, i després fem tot de tallers relacionats amb jocs de taula. Tallers, vull dir, doncs, des de tallers amb famílies, a escoles, amb gent gran, als pobles, lleure, amb objectiu més educatiu, amb objectiu més de lleure, el que vulgueu, vale? Perquè al final aquí estem disponibles per les mil idees que se'ns poden acudir a les diferents persones.
I ara a l'estiu teniu una bona feinada, no? Sí. Deies una mica, Eva, perquè en realitat és el moment en què dediquem més temps a jugar, potser, no?, amb els nostres infants.
Exacte. Ara tenim més temps lliure, més temps que ocupar. Llavors, és un bon moment per a poder jugar amb les nostres filles i fills.
Opcions que tenim, Eva, perquè, clar, la gent dirà, juguem a què? A què juguem? Doncs depèn del nen i depèn de l'edat, no?, d'entrada.
Exacte. Aquí tenim diferents opcions. Hi ha jocs des dels any i mig, dos anys, i fins a l'infinit i més enllà. Llavors, dependrà de cada persona una mica dels seus gustos, de les seves capacitats, de les seves ganes, doncs podem trobar un joc que ens motivi més o menys. Aquí el que és important també és anar renovant, que a vegades també és, no, però si tinc una ludoteca plena de jocs, ja, però bueno, també tens una biblioteca plena de llibres i no te llegeixes sempre el mateix llibre. Llavors és molt important anar canviant i anar veient diferents opcions i diferents jocs. Aquí també, per cert, que això no ho he dit, els podeu llogar també, no? Perquè a vegades dius, no sé si aquest a casa meva quadrarà, si a la meva filla li agradarà, si no, a la meva parella, doncs aquí també els podeu llogar. I una part molt important també, que crec que sobretot per les mares i pares, és que intentem trobar jocs que a nosaltres també ens motivin, que no ens avorrim, perquè a vegades quan són jocs massa senzills o els hem donat massa peixet, llavors és una mica avorrit per nosaltres i llavors no ens motive.
Jugar.
Exacte.
Escolta, hem de fer recomanacions d'alguna manera, perquè som a l'estiu, és el moment doncs, de dedicar més temps al joc, no? Què ben dius de les diferents etapes, no? Perquè hem basat el tema del joc amb els gustos i una mica amb les capacitats, com deies tu molt bé, dels infants. Però si haguéssim de fer recomanacions, per exemple, de l'etapa 0-3, podríem recomanar que els nens juguin a alguna cosa? Doncs, o aquí mira, hem d'obrir el camp?
Aquí hem d'obrir el camp i podem recomanar, és a dir, les dues coses. Dependrà de la teva filla o fill. Per què? Doncs perquè a lo millor forçar una cosa per la qual no està motivada ni preparada, doncs no tindrà massa sentit. Llavors, si tu veus que el teu peque està motivat per a seure i per a estar una estona, per el material, doncs fantàstic. Hi ha jocs, per exemple, hi ha una marca que m'agrada moltíssim, que és de Gecko, que està cuidadíssima, que a més és molt atractiva pels nostres infants i que...
té molts colors.
És un èxit assegurat. És un èxit assegurat. Llavors, 0-3 anys podríem fer algun primer joc molt manipulatiu, que sigui de moviment i que pugui ser atractiu per a ells i elles.
Res se sud, de 0-3 anys. És que tampoc no cal
aquí
que ens posem pressió.
Aquí ens avorrirem, aquí ens avorrirem.
Però, no cal que posem pressió, necessiten això, no? Sí. Necessiten jugar, moure's, no? I deies que tu l'exemple més bo del tema vivencial és la cuineta, no?
Sí, bueno, de fet, aquella Tribu Fera encara tinc la cuineta, perquè clar, quan arriba una família amb una filla de 6 anys, però en ve amb una de 3... també, no? Perquè clar, pues vens amb tota la família. Doncs la cuineta sempre s'acaba utilitzant. I no la trec d'aquí.
Sí o sí. I hem trencat barreres amb això dels nens nenes també, no?
També.
Afortunadament.
Sí, sí, sí. Jo crec que sí, que s'està fent un canvi, eh?
Sí?
Sí.
Això és positiu. Simona, anem a l'etapa 3-6, que aquí ja podem ja ampliar, no?, una mica el camp més.
I tant, i tant. Aquí jo sempre... La meva recomanació absoluta és Abejita Zum Zum. Aquest, per mi, és l'èxit absolut en el que, a més, no hem de donar peixeta als nostres fills perquè ens guanyaran. És un joc de memòria. Ells i elles tenen més memòria que nosaltres perquè no tenen rentadores que posar ni coses a fer. Tenen una ment...
Neta.
En blanc.
Impoluta.
Eh? Exacte. Llavors, si els hi donen peixet, ens apallissaran. Llavors, és un joc de memòria, però memòria de treball. Les abelletes es van canviant de lloc.
I qui les has de buscar.
Clar. Llavors, te sortirà i tu has d'anar memoritzant on està cada abelleta. i m'agrada molt també perquè és molt intergeneracional, per barrejar edats, ara per aprofitar, els deixem amb els padrins, ostres, doncs li pots deixar
aquest joc.
Exacte, aquest joc perquè es puguin entretenir i alhora estàs fent estimulació cognitiva també amb la padrina o el padrí, que també és genial.
Interessant. Més coses.
Després, bueno, una altra vegada, 3-6 anys, continuem de GECO també, una gran editorial, i ABA també, una gran editorial, que tenen molts i molts jocs de diferents temàtiques, doncs jo què sé, li agraden els bombers, doncs tens jocs de bombers, li agraden els dracs, doncs jocs de dracs. És molt important també estirar una mica de la temàtica que li motivi, perquè si ja tens una motivació natural, ja jugarà,
sol, diria,
clar,
no?
Ja jugarà, perquè amb aquestes edats, 3-6 anys, continuen necessitant molt moviment, joc lliure, i el joc de taula serà un acompanyament, una més a més, a part de tota la part del seu joc més lliure.
I amb el munt d'estímuls que tenim avui en dia, no? Allò de seure realment tota la família, estendre el joc, no? I dir-li, venga, les teves peces, les teves coses, no? És com un èxit, no?
Molt,
ja d'entrada.
Molt, i és una eina de socialització entre nosaltres, no? Jo sempre dic de presència absoluta, no? Que ara que està tan de moda el mindfulness i aquestes coses, per mi el joc de taula és justament això, és presència absoluta, estic jugant, no estic pensant en la rentadora que deia abans, no estic pensant en el que he de fer per dinar, no estic allà jugant amb el meu fill o filla, amb aquell joc, amb la meva parella o amb qui vulguem, no? Perquè al final el joc és presència absoluta.
3-6, ja hauríem tocat més o menys una mica el 3-6, anem al 6-9.
Vinga.
6-9.
6-9, a mi és una edat que ja m'agrada més.
I deixa'm que t'ho digui, que aquí entrem en joc molt les pantalles, ja estan molt avesats a mirar les pantalles, no? I aquí és on has de lluitar molt, no? Per a que realment juguin.
Sí, aquí. Però saps què passa, també? Hi ha una cosa que ens hi trobem molt, que és que les nostres filles i fills agraeixen aquest temps de presència que els ja estàs donant. Llavors s'assentaran a jugar amb tu, és molt fàcil que se puguin asseure amb tu, no? I tu ja estàs oferint una alternativa amb aquesta pantalla, que a més pot ser molt motivadora si trobes també el joc que li motivi, no? Per exemple, doncs amb aquesta edat et podria dir el Castillo del Terror, per exemple, és un dels jocs més venuts aquí també, i també és un d'aquells que l'adult no s'avorreix perquè no li ha de donar peixet, te pot guanyar el peque o pots guanyar-hi tu. Després el Pelusas també podria ser molt bona opció. Aquí potser en aquesta franja d'edat no recomanaria tant els jocs de velocitat de processament, els jocs de rapidesa, tipus d'Aver o alguna cosa així, perquè clar, l'adult haurà de donar-li molt peixet al peque, no? Perquè clar, som més ràpids processant que els nostres infants, això, clar, llavors aquí també buscar una mica l'equilibri entre no sempre deixar-lo guanyar i no apallissar-lo, bàsicament.
Perquè si no tens un drama,
si no, no voldrà jugar, clar.
Clar.
I buscar una mica l'equilibri entre jocs cooperatius, per exemple, que també n'hi ha, no? Uh-huh. Jocs cooperatius, per exemple, el Pillado podria ser molt bona opció, o l'Espai Gai, que són jocs en els que totes anem juntes, o guanyem totes o perdem totes. I això també pot motivar.
Ara m'ha vingut al cap preguntar-te tot el tema del guanyar i perdre.
Sí, aquest és un gran tema. És un bon meló, aquest, és un bon meló.
Perquè, clar, en un joc algú guanya i algú perd, no?
Sí.
I això per la canalla, doncs, en algun moment de les seues vides, no?, de la seva infància, és frustració,
sí.
O és aprendre a lluitar amb aquesta cosa de dir, bueno, ha guanyat, doncs molt bé.
És un bon aprenentatge i tenir clar també que no podem fer que els nostres fills i filles guanyin sempre. Ni el que dèiem, no?, ni perdre sempre, però buscar una mica l'equilibri. I és tan important aprendre a perdre com a guanyar, també, no? Que també
clar.
Hi ha mals guanyadors.
Sí, sí, sí. Però sobretot hi ha mals perdedors, no? Allò, a mi no m'agrada perdre, no? Si ja nosaltres comencem per aquí malament, no?
Sí. Jo tinc tres filles, de les meves filles, la del mig, per exemple, no li agrada perdre. I llavors què passa? Que no li agrada jugar.
Clar.
Perquè sovint perd. Llavors és buscar una mica també quin és el joc que li motivi i buscar, doncs, també més jocs cooperatius i altres recursos que puguin fer que ella també tingui ganes de seure a jugar.
Si ampliem una mica més aquests 6-9 i anem a 6-9-12 ja, juguen o no? Perquè els 12 ja, cuidao, eh?
Aquesta és l'etapa més complexa, però la més bonica també, perquè aquí ja estem entre iguals, quasi com aquell que diu. Vale? Llavors, la dificultat del joc pot ser igual tant per a tu com per a mi. Llavors, aquí sé que hi ha un gran repte amb el tema pantalles, i el joc és un grandíssim recurs per a, si més no, pues, treure una mica de temps a pantalles i guanyar temps en família.
Uh-huh.
Jocs que et recomanaria? Aquí sí que ja ficaria jocs de velocitat, de processament. Per què? Perquè als joves ja els hi comença a agradar aquest pique, aquesta... Són més gamberros, no? Tenen més ganes de
fer-te la guitza.
Sí, jocs així una mica més de picar-nos. Uh-huh. i pues, podria ser el Haligali, el Exploding Kittens, el Taco Gato Cabra Queso Pizza, que a més han tret una versió waterproof. I jocs així de fer una mica la punyeta, ser molt ràpid i poder-te apallissar.
Escolta'm, Tribufera, on us trobem, Eva? Estem... La gent que ens escolti, què ha de saber?
Estem al carrer Marquès de Leganés, número 7, a Lleida, a Capbont. I podeu venir quan vulgueu.
I si algú està en la fase aquesta de a punt de tenir el bebè o ja amb el bebè nascut i necessita assessorament de temes de porteig o de cadiretes, també pot venir a la Tribufera.
També, sempre amb cita prèvia, eh? Això sí, si us plau, perquè aquí dediquem una bona estona a poder assessorar-vos, provar les diferents opcions, veure què és el que necessiteu per a que pugueu marxar d'aquí sabent tot el que us faci falta.
Doncs, Eva Lara, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per doncs, ser part d'aquest podcast de criança que hem volgut patejar com a ben criats, perquè ja estem una mica farts de la paraula malcriats. Per tant, aquí parlem de ben criats. Gràcies, que vagi bé.
Gràcies a tu.
Passa un minut d'un quart d'onze del matí i ara us pregunto, us agrada el circ? Doncs avui us proposem el més difícil encara, una proposta de circ de qualitat amb l'aigua com a eix central i amb les estrelles del cel del mes d'agost com a carpa. Estem parlant de nits de circ que arrencarà demà als jardins del Molí de Besalú. Allà hi tenim la nostra companya Mercè Mainé de Ràdio Vilafant, acompanyada del director del nits de circ, en Genís Matabosc. Bon dia.
Bon dia.
Doncs, hola, molt bon dia.
Bon dia, Genís. La primera pregunta que et faig, 24 hores de que arribi doncs, aquesta gran cita, tot a punt per arrencar aquesta cinquena edició?
Tot a punt, i no és poc dir-ho, perquè enguany venim amb moltes novetats.
Ara ens explicaràs, exacte, ens explicaràs quines novetats. Ara tu, Mercè, ja estàs allà. Home, ja t'hi pots quedar gairebé guardant lloc, eh?
Sí, sí, Manel, jo crec que m'agafaré els millors llocs, com comentaves. L'aigua serà la protagonista d'aquestes atraccions de circ. Com ens ho hem d'imaginar, això, Genís? Perquè, clar, no m'imagino circ amb aigua, jo.
Doncs bé, ho imaginem com ho estem veient aquí. Això és un muntatge gegant, just al peu de Circusland. Circusland és el Museu Europeu del Circ, està al monestir benedictí de Sant Pere de Besalú, just al cor d'aquest poble medieval tan visitat. I en el peu del monestir, com bon monestir que era... i tenien els jardins de l'abadia, no? L'horta dels monjos. I això, que és una superfície d'uns 10.000 metres quadrats, des de fa 5 anys, a partir del Covid, hi vàrem crear un circ sense sostre, un circ descapotat, un circ on el rerefons dels trapezistes no és la lona del circ, sinó que són els estels de les nits d'estiu, en aquest cas de la Garrotxa, i més endavant doncs, ho seran dels cels empordanesos de la Ciutadella de Roses. I, diguem, hi ha aquest mecano de 1.300 butaques, o sigui, tenim la capacitat de 1.300 espectadors i espectadores a cadascuna de les 10 representacions. En van 4 a Besalú i després 6 a Roses la setmana vinent. I aquest any la particularitat és que l'anella central, la pista de circ, l'escenari circular, no és a peu pla, sinó que fa un metre d'alçada i en aquest metre d'alçada hi queben a sota 24.000 litres d'aigua en moviment continu perquè són els que activen les fonts sincronitzades amb la música de les atraccions, la música en viu de la Paris Circus Orchestra i hi ha altres efectes a nivell aquàtic, com per exemple les cortines d'aigua que donen una sensació com de pluja artificial en diferents atraccions. Tot plegat és un plus de dificultat, no només d'espectacularitat, i com que el circ sempre és el més difícil encara, i fa que els artistes doncs, ho tinguin encara molt més difícil, perquè les atraccions que es mullen literalment, com números de mà a mà, de patinatge acrobàtic, d'escala lliure, de màstil aeri, doncs imagineu-vos, si ja és difícil subjectar-se doncs, amb unes cintes o en un màstil que s'han a 8 metres d'alçada, doncs que aquests objectes estiguin molls, que els cossos estiguin molls, o fins i tot, quan no estan mullats literalment, doncs tot aquest mecanisme genera com un cert vapor d'aigua que fa que tot estigui francament humit.
De fet, Genís, porteu 5 edicions, dèiem ara al principi, i seguiu amb la filosofia del circ, el més difícil encara. Explica'ns una mica com es fa per portar cada cop atraccions més sorprenents, és a dir, com us supereu també edició rere edició i amb reptes, com el que ara ens explicaves, que cada cop doncs, afegeixen més dificultat.
Mira, és tan senzill com voltar molt i gratar més. Nosaltres som una fundació sense ànim de lucre que ens dediquem a tenir la fita de dignificar el circ, o sigui, de fer entendre a la gent que existeix un circ d'alta qualitat internacional i que quan es fan paràmetres d'excel·lència, el circ no és un espectacle pensat ni concebut únic i exclusivament per nens, sinó tot el contrari, sinó que és el gran espectacle intergeneracional on totes les edats on gaudeixen plenament, perquè hi ha components doncs, com el risc o la bellesa plàstica. Aleshores, durant tot l'any rastrejo tot el món, literalment, perquè no només alimentar la producció de les nits de circ, que és la nostra producció d'estiu, sinó també els altres espectacles que fem al llarg de l'any, com el Gran Circ de Nadal de Girona i especialment el Festival Internacional del Circ a la Fandor, perquè en aquest només hi caben números mai vistos ni un sol cop a Europa. Què em passa? Que quan viatjo pel món veig a vegades atraccions espectaculars i fora de sèrie, però que ni que sigui un sol cop ja han actuat amb el públic europeu. Ja. Llavors, davant del descartar-les pel Festival de la Fandor, tinc dues opcions més de presentar-les al nostre públic, que és el Circ de Nadal a Girona i les nits de circ que viurem ben aviat.
Genís, en aquesta edició hi ha diferents grups d'artistes procedents d'Ucraïna. Quines atraccions destacaries? Perquè, a més, sempre intentes això, que hi hagi aquesta torre de Babel.
Bé, una mica un espectacle com Nits de Circ són 90 minuts ininterromputs de molt de ritme, però també de moltes emocions. Nosaltres volem sacsejar l'ànim de l'espectador i, per tant, tenir atraccions que desperten doncs, des de l'admiració, l'esglai, el somriure. Aleshores, en aquest sentit, per exemple, el pal de paller d'aquest any de l'espectacle és, sens dubte, un dels millors pallassos de la nostra època, que és Luis Maús, que arriba, bueno, que és d'Ucraïna, arriba d'Alemanya perquè des de fa força anys ja hi ha fincat allà al seu domicili, i és una mica el fil conductor de tot aquest espectacle. Sempre Nits de Circ, el component comicitat és important, i per tant, en les diferents edicions de Nits de Circ hi hem pogut veure alguns dels millors pallassos del nostre segle. En total són 18 artistes de 6 nacionalitats i que ens ofereixen des d'arriscades proeses a les cintes aèries, en aquest cas, dins les pròpies fonts, o sigui, per imaginar-nos-ho visualment, imaginem-nos, per exemple, les fonts de Montjuïc, no?, de Barcelona, quan estan en ple funcionament, i que al mig hi haguessin les atraccions de circ. I, per exemple, tenim el Pierre Marchand, que és un dels millors malabaristes de Diàbolo del món, que ve de França, els vols al màstil aeri d'un noi que és molt conegut en el món de la moda. De fet, ell és el model oficial d'algunes grans marques, però també és acrobat aeri, que és l'Oleg Tatarinov, i fa un número espectacular dins l'aigua de màstil aeri. A banda, hi ha patinadors a ritme frenètic sobre pedestal, hi ha el trio Mesudi, que són un mix d'Austràlia i de Marroc i que ens ofereixen un número d'equilibristes, o sigui, de forçuts, també dins l'aigua, i també hi ha equilibris com la de la joveníssima artista Soeri dell'Aqua, que és una artista italiana, que és una jove promesa, però és tan poc jove promesa ja, perquè no ho sabíem quan la vàrem contractar, i just ha arribat ahir la nit directe de París, perquè ha estat durant un mes actuant en l'escenari del Moulin Rouge de París. O sigui que estem portant el bo i millor del circ a nivell internacional.
Clar, però a part d'això, Genís, l'experiència, a més, no només s'acaba gaudint de tots aquests espectacles que ens explicaves, que ja ens has fet venir dentetes, espero que en Manel també. Hi ha servei de bar abans, un gran pla per una nit d'estiu, no?
Bé, ens hem anat més enllà, i el que hem fet, els jardins del Molí de Besalú és un espai preciós, la Ciutadella de Roses també, i la gent té temps, estem de vacances. Aleshores, el que fan, com que no hi ha mitja part a l'espectacle en aquest cas, les portes del nostre village ja obren a les 8 del vespre. I no només hi ha el servei de cafeteria, que aquest any l'hem triplicat a nivell de personal i d'espai, sinó que a més hi ha tot el servei de food trucks de l'empresa Poca Vergonya, que ofereixen una immensa varietat doncs, de possibilitats gastronòmiques. Com ho fem? Doncs hi ha un village amb moltíssimes taules, bancs i així, i per fer-ho encara més a més, la Paris Circus Orquestra, que és la millor orquestra de circ que hi ha a Europa en aquest moment, que és l'orquestra oficial del llegendari Cirque d'Hivern Bouglion de París, i que és l'acompanya les atraccions de nits de circ, doncs amenitza musicalment tota aquesta hora de prèvia a l'espectacle en què la gent doncs, ja arriba abans doncs, per a fer un mos, per aturar una mica la gana i la set abans de la funció.
De fet, Genís, ens explicaves ara i feies també menció del Festival Internacional del Circ, el Circ de Nadal. Són diferents propostes amb les que aneu treballant durant tot l'any. Creus que cada cop hi ha més interès i també més gust per aquest art pel públic general?
Jo crec que vàrem arribar un moment, no?, els que ja tenim una certa edat, en els anys 80 i 90, en què podríem dir, si el circ féssim el símil amb el cinema, que vàrem deixar de tenir bones pel·lícules, no? Uh-huh. I davant de només males pel·lícules o males propostes o coses de molt baixa qualitat o només orientades per a nens, doncs va haver-hi un cert desencís cap al circ, no? Hi havia qui parlava de la mort del circ, la crisi del circ, i al final el que està en crisi, ens hem adonat, és el mal circ, no?, el circ de mala qualitat. Fixa't que l'Elefant d'Or cada any són 30.000 espectadors, el circ de Nadal 20.000, i que les nits de circ sempre estem al voltant dels 12.000 espectadors. Per tant, sumant tot plegat, estem sumant més de 60.000 espectadors. Molts dels immensos festivals d'avui que hi ha de música, doncs no aconsegueixen aplegar-los. Per tant, estem satisfets d'haver fidelitzat un públic, i a més, en el cas de les nits de circ, aquests dies a casa nostra, sigui a Besalú i especialment a Roses, hi ha gent de totes les parts del món, i no es retroben probablement doncs a gust o amb ganes, o no coneixen doncs els nostres grups musicals o els nostres actors de teatre, o no ho entenen simplement per la barrera idiomàtica, i en canvi a les nits de circ s'hi troben plenament a gust, perquè és un espectacle visual, és un espectacle internacional, o sigui, fins i tot se'ls retroben amb artistes dels seus països, i a més és un espectacle que apel·la a l'emoció, és a dir, que fins i tot no hi ha la barrera de l'intel·lecte, o sigui, no cal que siguem lletraferits per entendre les nits de circ, i això és francament màgic, perquè es transmeten unes emocions úniques, i quan l'espectador surt de les nits de circ ho fa amb una mirada brillant, totalment diferent, ha fet un parèntesi doncs de les seus problemes quotidians o de la seva possible monotonia, i ha carregat totalment les piles.
Clar, abans comentaves això, no?, precisament aquesta crisi del circ, o aquest mal circ que ens va portar a concebre el circ com una cosa permainada. Des de Circus Arts Foundation comentaves això precisament, no, Genís, que reivindiqueu el circ com a part de la cultura. Falta molt de camí encara.
Hi ha molt camí per recórrer, malauradament. Nosaltres, des de la Fundació, fixeu-vos, per exemple, no?, que a nivell patrimoni, ara que estem aquí al costat de Circusland, doncs hem hagut, de manera privada, a través d'una fundació, de lluitar, i seguim lluitant moltíssim, perquè pogués haver-hi a Europa un primer museu professional de circ, no? O sigui, fixeu-vos que avui, en totes les administracions que hi ha a l'Estat, des de l'Estat fins a l'últim Consell Comarcal, passant per les diputacions i les comunitats autònomes, ni una dedica un euro per tenir una unitat, i per tant un personal i uns pressupostos, en la conservació i preservació del patrimoni documental sobre circ. Quan no és així amb les filmoteques o catalana o espanyola, amb els centros de documentaciones teatrales, amb el Museu Nacional del Teatro, amb el museu amb l'arxiu de l'Institut del Teatre, i tot això estem parlant de suport públic, no? Per tant, nosaltres el que fem és reivindicar el circ com a cultura. El circ ha de tenir la consideració social i cultural que es mereix, és un art de principi a fi, i aleshores, bé, com tants casos, no?, igual que en el seu moment doncs l'aristocràcia va començar a col·leccionar aquelles joies pictòriques que avui podem veure en un Prado, doncs en el món del circ ens toca a nosaltres aquesta reivindicació, i esperem que d'aquí uns anys, doncs quan el sector públic doncs digui Déu meu, m'he oblidat del circ, doncs nosaltres ja portem força dècades anticipant-nos-en, i els hi puguem entregar les claus de Circusland perquè segueixin amb aquest camí.
Doncs és una bona garantia per acabar. Genís, heu posat a la venda unes 14.000 entrades. Encara en queda alguna per si l'equip de l'Obert per Vacances ens animem a gaudir també d'aquestes nits de circ?
Encara en queden. Tot i que no va a l'abadar, queden molt poques entrades per l'estrena, i ja estem a punt d'arribar a les 9.000 entrades venudes.
Doncs ens n'alegrem moltíssim. Sí, vindré. Estava ara justament cercant aquestes dates, aquests dies, a partir de demà dia 13, i també doncs, en aquesta setmana que queda també amb el pont del divendres. Per tant, doncs mira, si no marxeu fora, tenim també aquesta proposta. Gràcies, Genís, i gràcies també, Mercè. Fins la propera.
Gràcies a tu.
Moltes gràcies a vosaltres.
L'Obert per Vacances, ara també a les xarxes socials. Segueix-nos a X i a Instagram amb l'usuari @obertvacances i trobaràs els millors moments de l'Obert i podràs dir-hi la teva amb tot el que estigui passant.
I ara quan falten segons per dos quarts d'11 del matí. Ha arribat el moment de saber on és avui el nostre company de Tarragona Ràdio, en Josep Sunyer. Bon dia, Josep, de nou.
Bon dia, Manel, què tal?
Molt bé, ens has de dir on et trobes, si et sembla. Com sempre, repassem. Quines tres opcions ens havies donat avui?
Doncs mira, avui les tres opcions eren la primera, Lo que dicen las piedras, amb Nu Díaz, aquesta era la primera opció. La segona, Recollint pedres per la cabanya del Turmo,
sí,
per tant, una mica lluny. I la darrera, Comptant fites a pedra pujant a Sant Simplici, que és la muntanya més propera que tenim per aquí, la més alta, per aquí la zona. Les tres opcions, quina han dit els
oients? Doncs mira, t'haig de dir que justament la més votada ha estat Recollint pedres per la cabanya de Turmo, i en segona posició, empatades amb el 25%, l'exposició i també comptant aquestes fites. Per tant, ara tu has de treure'ns de dubte on et trobes avui.
Mira, diré que no sentirem els celtes cortos, per tant no anirem a la cabanya del Turmo. Ja m'agradaria a mi, sèrio, però no. Som al Moll de Costa, al tinglado número 1 de Moll de Costa, i aquí és on es pot visitar fins al dia 31 d'aquest mes l'exposició Lo que dicen las piedras, i l'artista, pintora, escultora, és Nu Díaz, que ja ens acompanya, estem molt ben acompanyats. Nu, què tal? Molt bon dia.
Hola, què tal? Com estamos?
I mira, Manel, ella diu que una pedra, i ara hem de treure aquella part sensible que tenim tots dintre i desconnectar una mica del que estem fent. Per tant, imagina que no estàs fent ràdio, que estàs aquí a l'exposició de mostra, amb el que estic veient jo. Una pedra és un reflex de l'interior dels humans, una oportunitat per escoltar-nos. I d'això va, no, d'escoltar-nos i escoltar les pedres, no?
Sí, totalmente. Sí, porque estuvimos mucho tiempo, muchos años desconectados de la naturaleza, y creo que es el momento, ya hace tiempo, pero ahora más, de volver a la naturaleza para aprender de ella todo lo que hemos olvidado. Y las piedras son nuestro reflejo total.
Aquí, Manel, hi ha moltes pedres, De fet, l'exposició, com sempre, cal visitar-la, Fins al 31 teniu temps, però veig, per exemple, una biblioteca de pedres, per posar un exemple, aquí mateix, no?
Sí, justamente, la Piedroteca es una biblioteca de piedras, tiene 108 volúmenes, y justamente representa el conocimiento, la historia, todo eso que han recogido las piedras desde sus inicios en esta tierra, y que son muchos años, ¿no? Mucho tiempo, y se representa en esta biblioteca, en esta Piedroteca.
De fet, és impressionant,
Sí, de fet, li anava a preguntar perquè justament havies dit o has explicat que l'exposició és en essència una invitació a caminar a poc a poc i a contemplar les pedres que ens trobem en el nostre pas per descobrir el seu llenguatge, no? Una mica el que ens deia el Josep, que al final també ens hem de posar també en aquesta essència, en aquest punt, no? I obrir-nos també a ser contemplatius.
Absolutamente. Yo creo que hemos de dejar la mente de lado y entrar a caminar y pisar la tierra, pisar las piedras, tocarlas, etcétera, para conectarnos, básicamente para conectarnos, porque la naturaleza al final nos libra, nos sostiene y nos conecta, ¿no? Nos conecta a nosotros mismos.
Com va sorgir la idea d'aquesta mostra? I hem de dir que aquí a Tarragona, cada lloc on has fet l'exposició, va incorporant elements, i aquí també se n'ha incorporat, seguint una mica l'inocincàcia de cada lloc, no?
Bueno, el venir a Tarragona sí, fue un amor, la verdad, fue una pasión, que me enamoré de Tarragona un día que vine y vi tantas piedras en las calles, en todas partes, los edificios, las calles, etcétera. Y llegué aquí hasta los tinglados y vi el espacio en donde podían acogerse esta obra, estas piedras, y así fue como estamos aquí con toda esta muestra de, pues no sé cuántas piedras tendremos aquí, pero muchas.
De fet, la mostra ja ha passat pel MUCBE de Benicarló, també es va poder veure l'antic molí de César Martinell a Ulldecona, i el seu tercer destí abans de Tarragona va ser la Casa de la Moneda de Segovia. A cada lloc tinc entès que s'han anat afegint peces noves. Què t'ha suggerit concretament Tarragona en aquesta parada que estàs fent?
Bueno, siempre hay una pieza que es muy grande, que tiene muchas piececitas, en este caso tiene más de 400, y en este caso el mar era fundamental, era un punto muy, muy importante a diferencia de los otros lugares, y una de las piezas es el mar de piedras, y las otras dos piezas grandes, enormes, son las montañas de Tarragona, que son las montañas de la tierra, y las montañas del mar, que son también es Tarragona, también es el mar. Y una cuarta pieza que tiene que ver con la topografía, con el relieve de esta tierra de Tarragona de piedras.
Hi ha una part de la mostra, Manel, mira, sí. Estem passant per sobre de les, sense trepitjar-les, perquè aquí no es pot trepitjar, sí. No es pot tocar, no, millor que no toquem. Però hi ha una part de la mostra que abans m'explicava la Nubes d'entrar en directe, que aquí hi ha unes pedres molt especials, de, clar, perquè aquí hi ha pedres molt lleugeres, volcàniques, per exemple, i altres doncs, també molt voluminoses, altres no tant, i unes que són molt especials perquè aquí la gent, quan arriba aquí, s'emociona. Hi ha qui plora, hi ha qui riu, o sigui, les emocions van a... Son sueltas, ¿no?
Sí, bueno, eso tienen las piedras. Sí, sí, eso tienen las piedras en general, ¿no? Que depende cómo tú estés también, ellas son capaces de sacar eso que tienes dentro, ¿no? En este caso las piedras que estamos viendo es una pieza que se llama Origen. Son piedras del mar, en realidad son de la isla de Columbretas. Y de allí van soltándose por la erosión y por todos los agentes naturales y van viniendo a las playas. Y yo voy cogiendo cada día desde hace 5 años y aquí están estas piezas que cuando la gente, yo invito a que se pongan encima, que sientan, que incluso se tumben, que se descalcen, porque realmente hacen sentir muchas cosas, te conectan con tus memorias, te hacen sacar emociones, te hacen sacar tensión, es una pieza de descarga y se llama Origen.
L'estàs veient, no, Manel, que t'he passat una foto.
Sí, 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 estava creus, veient sí. Just a veure aquesta foto, és una perfecta perquè així també em puc anar fent una idea.
Doncs estira't a sobre,
exactament, m'hi podria llançar. De fet, ara veia aquesta imatge i volia preguntar-te perquè al final també, si té alguna vinculació també amb la dansa que tu practiques, també amb la numerologia, també doncs present a l'elecció dels elements que constitueixen cadascuna també d'aquestes propostes, és a dir, com has anat caçant justament tots aquests elements doncs en aquesta mostra.
Bueno, al final es como lo que estamos hablando de las piedras, ¿no? Que te reflejan. Y en mi obra pasa esto, todo lo que he vivido, todo lo que he aprendido, todo lo que tengo dentro, al final sale cuando estás creando y sale la danza. No me puedo imaginar pintando sin bailar, sin moverme. Igual que la naturaleza es puro movimiento, no hay nada que esté estático, está todo en constante movimiento y de hecho muchas piezas están hablando de este movimiento de las personas. Y igualmente la numerología es otra de las cosas con las que vivimos, estamos inmersos en numerología. Cada una de las piezas tiene un número de piedras y cada una de ellas representa una cosa diferente, ¿no? Que no podemos hablar ahora de ellas porque son muchas, pero sí que podéis verlas o podéis saber mucho más en el libro que está recién publicado sobre lo que dicen las piedras. Y ahí está todo y un poquito más de lo que vemos en la exposición.
Mira, en un temps en els que sí. Vivim en una societat com molt desconnectada, allò que no sigui el mòbil i les xarxes, no? És bo perdre, no és perdre, és invertir, eh? Invertir el temps en venir a un lloc com aquest i deixar que el temps corri per reconnectar, no? Perquè és possible reconnectar, no?
Totalmente. De hecho, hay una pieza que se llama Bosque, que está siempre en el centro de las salas, haciendo un eje siempre en el punto central, que tiene que ver con esa energía del corazón y que también está relacionada con el verde, ¿no? La naturaleza, las piedras bosque. Y ahí yo invito siempre que hacemos la visita a que conectemos con la naturaleza, ya sea, aunque estés en las ciudades, ya sea con un árbol, con un trocito de tierra, con una piedra, porque eso nos permite equilibrarnos, nos permite volver a nuestro centro, nos permite estar más con nosotros mismos y no tanto fuera como estamos constantemente, ¿no?
De fet, no, tinc entès que li has demanat també permís a la natura per poder intervenir també d'alguna manera artísticament amb aquestes pedres.
Absolutamente. Cada piedra le pido permiso para cogerla, igual que cada elemento natural con el que pinto, que suelen ser pinceles naturales, pido permiso. Y en un momento dado estas piedras quizás vuelvan a su lugar, pero esto es importante. Es importante porque ellos son seres vivos como nosotros lo somos, aunque muchas veces no entendamos su lenguaje, no podamos comunicarnos con ellos, pero están ahí y solamente tenemos que pararnos, pausar, escuchar, respirar, observar y recibiremos mensajes increíbles e inimaginables.
hauries de veure el somriure de l'home quan diu això, eh?
Que bé.
Jo crec que connecta amb alguna essència que està per aquí, perquè de fet, clar, lo que dicen les piedres va néixer en un lloc sagrat, un antic convent de franciscans. Per tant, no sé si... No, les podem tocar, aquestes? No, millor no tocar-les. Sí, es poden tocar?
Sí. Totes les piedres? Totes, se poden tocar, totes. Mm-hmm.
Molt bé.
Sí.
No cometem cap sacrilegi tocant-les, no.
Jo invito a que les toquen. Invito a que toquen totes les piedres que hi ha en el laboratori, en aquella mesa que vemos allà, que passen al lado d'estas con respeto, però que les poden tocar.
Molt bé. Doncs,
demanem
Josep,
permís, però abans,
Exacte, demanem permís, Josep, gràcies, et deixem allà, doncs, també, vivint aquesta experiència, doncs, en primera persona. Gràcies avui per acompanyar-nos també ara en aquesta connexió. Fins la propera.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Fins ara.
Adéu.
Adéu.
Adéu. Arriba el moment dels parcs de llegenda, aquest podcast dels mites i llegendes que s'amaguen darrere de parcs naturals de la Diputació de Barcelona. És un podcast que es pot escoltar sencer, si ho voleu, a la xarxa. A més, avui, al Parc del Montnegre i al Corredor, hi vivia un serpent amb un gran diamant al cap. Diu la llegenda que només se'l treia per capbussar-se en un estany. En parla l'escriptor Daniel Rangel.
Hi havia una serp amb un gran diamant al cap, que acostumava a banyar-se a un estany. Era l'únic moment en què es treia el diamant i se'l deixava a la riba. No hi havia ningú tan valent com per treure-li, ja que sabien que si ho feien, no serien a temps de fugir i la serp els engoliria. El Daniel Rangel, escriptor i expert en tradició popular, ens compartirà pistes i anècdotes d'aquesta curiosa llegenda que s'explica al voltant del Parc del Montnegre i el Corredor. Benvingut, Daniel.
Hola.
Daniel, és gaire antiga aquesta llegenda, el diamant del serpent?
De fet, la serp deu ser l'ésser mitològic més antic de la humanitat. Fa uns 80.000 anys, abans que els homo sapiens sortissin del continent africà, ja teníem la serp com un símbol. I el serpent és una evolució de la serp. En l'imaginari popular, quan les serps arriben als 100 anys, en comptes de morir-se, fan una metamorfosi cap a aquest ésser superior, que és el serpent, que es fa molt més gros, li creix una llarga cabellera al clatell, adquireix el do de volar i se li forma el brillant de serp que li dona poders màgics i immortalitat. Per tant, l'origen d'aquesta llegenda es perd a la nit dels temps. Pensa que els dracs xinesos, que en realitat són serpents, porten les famoses boles de drac que els donen el poder i la immortalitat, que és exactament igual que els diamants o brillants de serp dels serpents catalans. Al Japó també trobem històries d'aquestes. Al segle XIII, Marco Polo explica que en una execució als Japó, avui condemnats, no hi havia manera de tallar-los el cap perquè duien un brillant de serp i només quan els hi van prendre els van poder decapitar. Llavors, que la llegenda s'hagi transmès per via oral en cultures del món tan distants ens indica que té l'origen en un temps molt remot, i que el Montnegre 12 persones me n'hagin parlat demostra com de viva ha estat la creença fins al segle XXI.
Però quina vinculació té el serpent amb el territori i amb el parc del que estem parlant avui, amb el Montnegre i el Corredor?
Bueno, podríem dir que indrets tan boscosos com el Montnegre i el Corredor són el lloc ideal on un serpent pot viure sense ser vist ni trobat. I com que hi tenen gorgs, fonts i rieres, troben l'aigua que els és tan indispensable.
I si pensem en l'imaginari col·lectiu, en parlaves ara també de dracs, parlem de serps, de serpents, són animals en general amb connotacions negatives. És sempre així? O a vegades podem veure aquests animals vinculats a característiques positives?
És que, clar, no podem posar al mateix sac els dracs i els serpents, perquè en origen sí que eren el mateix. En els textos i en l'art sumeri i babilònic no hi ha cap diferència, són la mateixa cosa. Però de llavors ençà, el drac evoluciona en negatiu, perquè als poderosos els va molt bé aquesta figura infernal a qui carregar la culpa de tots els desastres naturals, i també els hi va molt bé per glorificar l'heroi Matadracs, que encarna les virtuts que els poderosos volen remarcar, sigui un gran guerrer o sigui un gran sant. El drac ho emmetzina tot. El serpent pot tenir una vida tranquil·la sense ficar-se amb ningú i només es torna violent quan li prenen el brillant, perquè comporta la pèrdua immediata del poder i la immortalitat. La pèrdua del brillant per al serpent és com l'expulsió del paradís.
Un xicot valent va pensar que la manera d'aconseguir el diamant seria agafar una bota de fusta i clavar-hi uns claus de ferro amb les puntes cap enfora. La va deixar a la riba de l'estany i va esperar que arribés el serpent. Quan va arribar, deixà el diamant a terra i escampussà l'aigua. El vailet va saltar i va replegar el diamant. Quan el serpent es va adonar del que passava, nadà com un llamp cap a la riba. Però el noi es va ficar dins de la bota i la va tapar. El serpent s'enroscà la bota, estrenyent-la tant com podia per trencar-la. Però aquells claus punxeguts li van travessar les escates i va morir de sagnat. Clar, tot això que expliques sona molt màgic, molt mitològic, però quina part de realitat hi ha d'aquesta llegenda?
El relat de Llada del Villat de Serpa és pura ficció. Ara bé, la creença en l'existència de serpents ha estat una realitat molt estesa fins fa 4 dies. Una altra cosa és si el contingut de la creença és real. Jo m'he trobat amb moltes serps i mai n'he vist cap en cavallera, però qui sóc jo per dubtar de la bona gent que m'han dit que les han vistes amb els seus ulls? Jo penso que cal respectar les vivències i les creences de cadascú i prendre la sana precaució de no creure que ets justament tu qui està en possessió de la veritat absoluta.
Nosaltres tampoc ho posarem en dubte, eh? Parlant ara de l'heroi, ara que hem escoltat la llegenda completa, en qui s'inspira? No sé si agafa potser algun personatge local per construir aquesta història?
Clar, és que més que un heroi, el protagonista d'aquesta llegenda jo el veig com un antiheroi. És un vailet de família pobre que es troba al serpent quan va collir branquillós pel bosc perquè ni llenya tenen a casa seva per escalfar-se, i és la fam allò que li fa esmolar l'enginy per obtenir el diamant que els pot treure de la misèria. No té res a veure amb els herois matadracs, cavallers de casa bona, cavalcant imponents cavalls, empunyant espases màgiques, que apareixen per salvar princeses quan el drac ja s'ha cruspit mig poble. És a dir, s'inspira, doncs, com que és un antiheroi, doncs s'inspira amb la gent normal i corrent.
Daniel, com ha arribat aquesta llegenda a la gent que viu als voltants del parc?
Durant segles, tant aquesta llegenda com la creença en serpents es transmet per via oral. Tenim un text literari del segle XIV que ens parla d'un drac al Mont Negre, però els relats de serpents sempre s'havien transmès només per via oral. Ara sí que ja no és imprescindible que t'ho expliquin els avis per saber-la, perquè ho pots llegir al llibre Històries i Llegendes de l'any 8, però en allà em vaig limitar a transcriure al peu de la lletra el que em van explicar la gent del Mont Negre, perquè considerava que ara que la transmissió oral ja ha deixat de funcionar bastant, doncs no es podia perdre com aquesta.
Sens dubte, no es podien perdre llegendes com aquestes que ens transmeten les pors humanes i que ens ensenyen que els valents són els que es converteixen en herois, o com ara tu ens deies, en antiherois. I com hem vist en aquesta llegenda, la valentia del vailet és recompensada en aquest cas. L'ànima d'aquest antiheroi deixa la seva empremta en aquest parc de llegenda, que és el parc del Mont Negre i el Corredor.
En 3 minuts de 3 quarts de 10 de 11 del matí estem a punt d'acabar el programa d'avui i és el moment d'agafar les agendes, d'agafar també doncs, alguna cosa per anotar, el que vulgueu, un llapis, un boli, un retolador, el que tingueu més ganes, perquè és el moment de fer les propostes de coses que podeu fer en les properes hores i com sempre ens explica el nostre company de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Adrià Recasens. Bon dia, Adrià.
Bon dia, Manel. Doncs arribo, mira, amb un 2x1 a Balaguer, a Lleida.
Ah, molt bé. M'agraden aquests 2x1, sí.
Perquè són dues propostes diferents, però en un mateix indret, i per tant, doncs, podem aprofitar ja que hi va.
Molt bé, aprofitem el trajecte, aprofitem el viatge.
Exacte.
Molt bé.
Mira, d'una banda, el cicle de monòlegs de Balaguer a la plaça del teatre, per gaudir durant les nits d'estiu, tant dels mesos de juliol que ja hem passat, però també ara de l'agost, demà dimecres en concret, el 13 d'agost, a les 9:30 de la nit, hi ha programada Maica Jurado. Però, com dèiem, ja que estem a Balaguer, doncs també podem gaudir d'una altra proposta, en aquest cas, música i tapes a Balaguer. Ets
molt
de tapejar, tu, Manel?
M'agrada moltíssim tapejar. Sí?
Quina és la teva tapa preferida?
M'agrada molt, per exemple, els xipirons.
Sí.
M'agrada moltíssim. Soc molt de xipirons i m'agrada també molt el pop a la gallega. Però xipirons crec que en primera opció. A tu també, Adrià, deies?
Sí, doncs estem d'acord.
Molt bé, molt bé.
Doncs mira, aquesta proposta de música i tapes a Balaguer ens porta avui actuació de Pau Culleré a les 9 de la nit a la plaça Mercadal. Tant els monòlegs com les actuacions musicals són gratuïtes, això sí, les tapes imagino que compta de cadascú.
Molt bé, doncs això cadascú, home, més faltaria que anéssim a sopar gratis també.
I tant.
Ja seria massa. Molt bé, i ara anem cap a on?
Ara anem cap a Girona,
concretament
a Sant Feliu de Guíxols, no a veure meduses, com aquella dona que, si recordes, es va fer tan famosa, no? I mirar la TikTok l'estiu passat.
La recordo perfectament.
Hola, alerta medusil de la platja de Sant Feliu de Guíxols.
Doncs no anirem a veure meduses, perquè a Sant Feliu de Guíxols el que tenim és el Festival Porta Ferrada, que fins al 20 d'agost ens porta concerts com el de Roger Padullés i Sufeng Pamart. Avui, 12 d'agost, Guitarrica de la Fuente de Madrid.
M'encanta Guitarrica de la Fuente.
Good Save the Queen aquest dijous 14 d'agost, també els Pets dissabte, Rosario el proper dilluns, a Miklós Perenyi el dimecres de la setmana vinent, 20 d'agost, en fi, una allau d'artistes.
Carai, doncs escolta'm, un munt de propostes, estàvem explicant el Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, però on té lloc concretament això?
Doncs mira, té lloc a diversos espais, a aquells que més se diuen per acollir l'espectacle en qüestió, música, teatre, tallers, i acull, doncs, com hem vist, artistes tant nacionals com internacionals que fan del festival, doncs, un dels més destacats de la Costa Brava. A més, perquè si us pregunteu per què es diu Porta Ferrada, doncs fa referència a aquesta antiga porta fortificada que data del segle X i que forma part del monestir de Sant Feliu de Guíxols.
Molt bé, doncs escolta'm, propostes també que ens porten fins a Sant Feliu de Guíxols i acabarem, perquè és típic també en aquest moment de l'any, amb una festa major.
Amb festa major aquí a Tarragona, de Sant Magí 2025, la festa major petita de la ciutat, que podeu gaudir doncs, fins al 19 d'agost. Ens en parla la consellera de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos.
Que puguin venir, que puguin gaudir de tot això, de tota la festa que tenim preparada per tot arreu de la ciutat, i que vinguin a gaudir i a imbuir-se també d'aquest esperit de la festa de Sant Magí, aquesta gran festa de l'aigua. Santa Tecla és la festa del foc, també, i Sant Magí és la festa de l'aigua. Tenim aquesta dicotomia, aquesta dualitat preciosa en les dues nostres festes, cadascuna amb la seva identitat pròpia, i defensem Sant Magí, i a més, què millor que venir a Tarragona, que ja de per si és un goig venir a la nostra ciutat i gaudir-la, que aquests dies que bull d'activitats i de cultura per tot arreu i de tradició.
Doncs aquesta arribada de l'aigua que referia la consellera la tarda del 18 d'agost, o el 19 d'agost, la Diada Castellera, però com que les festes ja estan en marxa i hi ha un grapat de propostes, jo us ho dic amb força antelació perquè pugueu organitzar-vos i vindre.
Doncs exacte, amb antelació, per això fem també aquesta agenda, perquè pugueu organitzar-vos també el vostre temps i a més també doncs anar agendant aquests diferents plans. Adrià, moltes gràcies, fins demà.
A tu, adéu. Que vagi bé.
Set minuts per arribar a les 11 del matí. El nostre tècnic, Marçal CC, ja s'està posant els seus auriculars de jutge implacable. Júlia Llanes, bon dia.
Molt bon dia.
Com està la competició, eh? En dimarts?
Està renyit.
Setmana curta, perquè dijous serà el darrer dia que farem programa d'aquesta setmana, perquè després ve el pont divendres, dissabte i diumenge. Per tant, està forta la competició ara mateix.
Podríem acabar en empat.
Podria acabar en empat, perquè ara qui té el punt?
Tu.
Jo tinc el punt, que vaig guanyar-lo amb Paulina Rubio.
Correcte.
Perfecte. I avui ens proposaves quina cançó, recordem la teva abans.
El tiburón d'en Henry Mendes.
És un temàs. és un temàs. No sé si perquè potser simpatitzava una mica més que no pas doncs, aquesta versió directament de quan venia el Tauró, i jo crec que el feia com més simpàtic,
més
alegre, no?
Sí, clar, fa més proper.
No és igual que si t'apropi un tiburó amb la banda sonora que acabem d'escoltar que amb aquesta.
No, 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 és el mateix.
És diferent, és totalment... diferent el tracte que estableixes amb ell.
Exacte.
Molt bé. Henry Méndez, amb el tiburón, jo avui et porto una proposta en català. Oh. Per competir en aquest 2013.
A veure, amb què ens sorprens.
Mira, et dic que és una cançó que aporta bons records, però també molta energia. Que el tiburón també ho té, és veritat que aporta molta energia, sí, sí. També. És en català, va fer ballar a mig país, o més de mig país, et diria, i que a més el nom de la cançó és molt descriptiu de què t'hi trobaràs a la cançó.
O sigui, que potser és el gènere musical, per dir-ho
d'una manera. Podria ser. Estem parlant de Rock and Roll, que és una cançó dels Catarres, que només hi ha amb aquest principi...
És trompeteta.
Això ja és genial. Va ser l'èxit d'aquell estiu. S'ha convertit en un clàssic dels seus concerts només superats per el Jennifer, que va ser el despertar dels Catarres, i que a dia d'avui, encara fixa't, 2013, encara els hi demanen els seus concerts. De fet, els vaig veure al Canet Rock i encara canten aquest Rock and Rock.
Però
perquè
normal.
Jo crec que és... vaja, és llegenda aquesta cançó.
Sí, sí, les trompetetes... Fan estiu, aquestes trompetetes.
Fan estiu. A més, van inclòs dins del seu segon disc, Postals, i és un tema, doncs, això que ens aboca a viure el moment intensament, a deixar-se portar, a compartir bons moments amb amics, a gaudir també de la cultura musical de casa nostra.
Correcte.
Que això, Marçal CC, com a músic, com a artista, hauria de sumar.
A
si
veure.
Més no, algo hauria
clar,
de sumar.
Clar, això no ho sap
no
la
sé
gent,
si un punt, però alguna cosa extra hauria de portar, això.
Que li Marçal aquí té...
Tinc un problema.
Tens un problema.
És realment, això és una cançó de l'estiu a Catalunya absoluta.
Sí,
100%.
Però el tiburón a mi me puede mucho.
Oh,
és que...
No les tenia totes jo, poca Marçal,
broma,
no
poca broma, poca broma.
Temo que...
Jo inclús pensava potser que en Marçal CC coneixia els Catarres i aquesta afinitat podria fer que em donés un punt directament.
Jo ho he pensat també, podria abans he patit.
Podria haver estat, però no ha estat el
no
cas
conec,
avui.
No els
coneixes personalment. Doncs escolta'm, ens quedem amb el tiburón, que em sembla també un tema. De fet, amb aquesta coreografia, no?
Home,
amb la mà així, amb la mà oberta en el front, no?
Que no se ho veieuen, però estem ballant.
Sí, exacte, és la mà oberta, no?, en el front.
Fent de tauró.
I anant al cap de cantó a cantó,
exacte.
Bàsicament, emulant... De fet, estic recordant que Henry Méndez, quan cantava aquesta cançó, portava una gorra que portava la cresta del tauró. Recordes aquesta gorra?
No, ara però em sembla interessant.
Ara la buscarem.
Exacte.
Què hem de fer a partir de les 11? Doncs buscar una gorra del Henry Méndez que va fer servir per una cançó.
És el I balla. Espera...
Exacte, i balla la cançó. Gràcies a vosaltres per acompanyar-nos. Tornem demà amb més Obert per Vacances. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu.
La xarxa de comunicació local.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.